Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. El gabinet de guerra d'Israel es reuneix a aquesta hora per abordar l'escalada del conflicte amb l'Iran després de l'atac amb míssils d'aquest cap de setmana. El govern assegura que la confrontació no ha acabat i que, per tant, no descarta un contraatac. I, mentrestant, la Unió Europea i el G7 ja han condemnat aquests fets de manera unànime i demanen contenció. Israel, però, insisteix a l'ONU que apliqui totes les sancions necessàries contra l'Iran. I a tot això, encara el pròxim Orient, la xifra de morts a la Franja de Gaza no para de créixer. Segons el Ministeri de Salut, ja són 33.800 els palestins morts des que es va intensificar el conflicte el mes d'octubre. I la xifra de ferits ja supera els 76.000. Més qüestions a casa nostra sobre el nivell d'alerta terrorista per al partit de Champions de demà entre el Barça i el PSG. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, assegura que no ha canviat el nivell de perill.
Estem al nivell 4, implica que hi ha la possibilitat que una persona a nivell individual, amb els mitjans dels quals pugui disposar, desenvolupi algun tipus d'acció, algun tipus d'atac, i en aquest sentit que la situació de propaganda que s'està fent per part de les organitzacions terroristes a nivell internacional tenen una doble vocació. Una és la de generar temor i per l'altra intentar estimular, alentar aquestes persones individuals que ho puguin fer.
Elena afirma que per aquest dimarts els Mossos d'Esquadra treballen amb el desplegament habitual que requereix un esdeveniment multitudinari d'aquestes característiques on es preveu, per tant, el desplegament de fins a 300 agents. I pel que fa al context internacional, el conseller de l'Interior ha reconegut que el fet que hi hagi més debat i també més imatges contribueix a que les persones que es poden sentir cridades a actuar tinguin més estímuls per fer-ho. I en aquest sentit ha explicat que els espais de culte religiós també són un punt especial d'atenció, però ha insistit que ja ho venen des de fa temps. Més qüestions. Aquest dilluns, en clau espanyol, el govern ampliarà la cartera bàsica comuna del sistema de salut en el cribratge neonatal, una pràctica segura que permet detectar de manera precoç malalties congènites. Ho acaba d'anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
La cartera que heredamos solo cubre test para 7 enfermedades. Y esto, si nos sitúa en algún lugar, es a la cola de Europa. Además, hace que en nuestro país no exista equidad, que existan grandes desigualdades en el acceso, pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a detectar esas 7 enfermedades, otras detectan hasta 30.
El Consell de Ministres d'aquest dimarts estudiarà, de fet, duplicar la xifra d'aquí al 2025. A Catalunya, actualment, el cribratge ja permet detectar fins a 24 malalties. I encara sobre l'executiu espanyol, aquest no descarta vincular el futur de l'impost a la banca amb objectius com el finançament a les petites i mitjanes empreses. En parla el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Algunos elementos fundamentales de política económica, como es, por ejemplo, la evolución del ciclo de los tipos de interés u otros objetivos, como pueda ser el fomentar créditos a pymes, o estamos haciendo una valoración de las distintas necesidades y del ajuste potencial, si es que se hace permanente este gravamen, para que podamos aprovechar al máximo su potencial, siempre con un enfoque de equilibrio con respecto a los sectores.
La defensa del ministre d'Economia de l'impost arriba després que aquest divendres l'Associació Espanyola de Banca rebutgés fer permanent el gravamen temporal a la banca. Creuen que aquesta possibilitat no és adequada en un moment marcat pels riscos geopolítics, un entorn macroeconòmic de creixement moderat i també una expectativa de baixades dels tipus d'interès. A punt d'enfilar la 1:04, plana esportiva en directe. El trofeu Godó de tenis, el tenista argentí Díaz Acosta, s'acaba de classificar pel 16 de final del torneig barceloní. Acosta ha superat 2-7-0 el jove tenista espanyol Daniel Rincón per 6-1-6-4. Hores d'ara encara hi ha en joc el duel entre Daniel Evans i Nakashima amb domini d'aquest segon que s'ha endut el primer set. Un Godó que ha inaugurat aquest matí oficialment Rafael Nadal. El manacorí ha de comunicar aquest migdia si finalment pot competir en el torneig català o es queda, per tant, sense entrar a les pistes a causa de la seva lesió. Qui sí que no hi serà és Carlos Alcaraz, que pateix unes molèsties al braç dret. I en futbol, tota la plantilla al complet del primer equip del Futbol Club Barcelona, a excepció dels lesionats Valde i Gavi, han saltat al terreny de joc del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva per preparar el partit de demà contra el Paris Saint-Germain. Un entrenament que ha començat amb la visita del president del club, Joan Laporta, i del directiu Rafa Juste, que han volgut donar escalf als jugadors davant d'aquest transcendental partit. I a aquesta hora, de fet, està previst la compareixença de l'entrenador Xavi Hernández, acompanyat del migcampista Pedri per explicar com arribar l'equip al duel d'aquest dimarts al vespre. N'estarem molt pendents. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà al punt de les dues, a l'Estel migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la una. Els deixem amb Joan Trias i el tram final de la caravana.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
7 minuts que passa de la una del migdia. Parlem de videojocs com cada dilluns en aquest programa i en aquesta emissora. Joan Cebrián, què tal? Bon dia.
Molt bé, Joan. Bon dia. Si la veritat és que estic bé, sí? Perquè estic una mica en el bucle aquest de tancar tapes, obrir etapes...
Ui.
D'acord?
Perquè
la setmana passada van tancar l'etapa de la Wii U, la Nintendo Switch,
sí?
Que, per cert, el fandom de l'Animal Crossing, en forma de la meva parella,
sí?
Es va enterar que van tancar els servidors de Nintendo 3DS a través de les queixes del fandom d'Animal Crossing.
Sí, sí. En vam parlar aquí. Sí.
Per tant, és un exemple amable de dir, ei, si voleu estar actualitzats, estem aquí cada dilluns a la una. De veritat, és un exemple pràctic.
No, evidentment.
Però el millor és que avui comencem una nova etapa.
Ah?
Perquè casualment, molt èmfasi en casualitat,
sí?
El pròxim 23 d'abril celebrem el Sant Jordi.
Sí, senyor.
Jo no sé tu, per mi la festivitat preferida amb llarga diferència. Jo només vull veure la cara de les persones que estimo molt felices.
Absolutament.
És el que desitjo més. Així que tenim una oportunitat perfecta per unir videojocs i literatura.
Vinga. Som-hi.
Molts segles enrere, Sant Jordi va rescatar la princesa que el drac va segrestar i, com a recordatori, com podríem dir, li va donar una rosa. Aquesta part ens la sabem. Bastants segles després, el 1926, la Càmera Catalana del Llibre va organitzar la primera edició del Dia del Llibre, però no va ser fins al 1931 quan va traslladar aquesta festivitat del 7 d'octubre al nostre estimat 23 d'abril per coincidir amb l'hora de Cervantes i de Shakespeare. Des d'aleshores, Sant Jordi és una festivitat marcada per llibres i roses, i al final la literatura no deixa de ser un reflex de fins a quin punt podem arribar lluny amb poca cosa.
Uh-huh.
Una mica gent que es flipa, podríem dir-ne. I és que recordem que l'escriptura va començar com un conjunt de pictogrames que actualment s'assemblen més a un puzzle del professor Layton que no al que entenem avui en dia com a l'escriptura com a tal. I una cosa paral·lela que també va passar va ser amb els videojocs. El primer ordinador d'ús personal és el Z1, creat per l'alemany Konrad Zuse el 1938, 7 anys després de la instauració del Dia del Llibre, el 23 d'abril, per coincidir amb Sant Jordi. I aquí el que no farem serà preguntar què opinava políticament. D'acord? Només direm que no va pertanyar al partit nazi i que és increïble que quasi un segle després, tal com va passar amb l'escriptura, però en aquest cas mil·lennis, una cosa que va començar com a molt rudimentària ha acabat convertint-se en una increïble font d'imaginació.
Uh-huh.
Llibres i videojocs tenen molt a dir, perquè els primers compten amb un públic arcaic que no considera això de les maquinetes com a un entreteniment de culte, mentre que bastants joves, per molt que faci mal admetre-ho, no estan interessats en la lectura perquè necessiten la famosa sobreestimulació. Dos mons que semblen antagònics s'entenen molt bé, realment. I avui, a la primera part de l'especial Sant Jordi i videojocs, parlarem de videojocs basats en obres literàries.
Vinga, Joan, que com bé has dit, hem parlat de videojocs basats en pel·lícules, però no en llibres. Aquí el que em genera curiositat és si les adaptacions es basen en obres de literatura universal principalment o què?
La veritat és que, com a tot, tenim adaptacions de tota mena. Això per començar.
Per exemple, ens podem trobar videojocs de... Jo què sé, per posar un gran clàssic, el Quixot?
No, de fet, no ens podem trobar una adaptació, sinó que ens podem trobar dues. Una el 1987 i l'altra el 2022. Que aquest va ser un indie que va crear Cubus Games, que es diu Quixote Quest for Glory. Aquest no me'n recordo si és més una aventura gràfica o un joc d'estratègia, perquè hi havia un que era el de les Pilares de la Tierra,
sí,
que sí que és una aventura gràfica. Però, bueno, que agafant aquest exemple, són dades importants, d'acord? Perquè el fet important, que és 1987, això ens reflecteix que aquest procés d'adaptació d'obres nou no és, sinó que fa moltíssim temps que es produeix. Ens anem de viatge al passat. El so ens pot indicar una mica cap a on anem. I ens anem concretament a l'any 1953.
I per què el 53?
No sé tu com vas de literatura. Jo crec que bé. Ets una persona culta, la veritat. Crec que bé.
Gràcies.
Crec que tu mereixes que t'ho digui. Perquè aquell any, en Ray Bradbury publica Fahrenheit 451. Recordem que aquesta novel·la és la història d'un futur distòpic i molt fosc, que ets en la història d'en Montag, un bomber diferent, perquè la seva missió no és apagar incendis, sinó provocar-los per cremar llibres, una cosa que, per desgràcia, no ens és tan aliena. I llavors, el que passa aquí és que els llibres t'obliguen a pensar i tenir conviccions i contradiccions ens impedeix ser feliços. I en aquest país és impossible que tu no puguis ser feliç, és literalment un crim.
Val.
Per tant, prohibit llegir.
Prohibit llegir. Clar, la història de Fahrenheit 451, o 451, està molt bé, però per com comentes, entenc que té una certa adaptació, eh?
Correcte, el 1984, només 30 anys després de la primera publicació de la novel·la, la primera edició, recordem, Trillium va desenvolupar el primer videojoc basat en Fahrenheit 451. Eren altres temps, perquè es va estrenar per Mac i l'Atari. Atenció aquí, els old school s'estan posant contents. Llavors, és un joc d'estratègia que està basat en els fets posteriors de la història. Sí. Fa servir les cites literàries i l'objectiu és que tu prenguis totes les decisions adequades per evitar que el govern et contraataqui amb un moviment secret. Va. Està molt xulo.
Va tenir bona crítica o no, en el seu moment, aquest videojoc?
Aquí, crec que abans de parlar de la crítica com a tal, és important destacar el context, perquè en aquell moment els jocs d'ordinador no eren tan populars com ara, però tothom es va quedar fascinat perquè era molt fidel a l'obra i era molt entretingut. Era com una de les grans primeres mostres de que passar una obra literària a d'imaginar-te-la, el fet de com és en Monta, com és aquest país, a submergir-te en allò, que ja no és una cosa que t'has de pensar, sinó que te la donen servida, ja va ser un moviment bastant important en aquell moment. També aquí cal destacar que no cal ser conservadors, perquè en Bradbury el que va fer va ser col·laborar directament amb la creació d'aquest videojoc. Per tant, podem crear llaços, que està molt bé. I llavors, dit això, tots els jocs de culte en tenim molts.
Vale.
En tenim en tot lloc, però crec que hi ha un que no t'esperes gens ni mica, perquè ens hem anat molt enrere al passat, seguirem enrere en qüestió de temps, però no ens anirem tan lluny en quant a localització.
M'està agafant.
A veure, aquí hi ha una pista que diu pirata, no la prengueu literalment, perquè no va de Pirates del Carib ni històries. No, el nom de la rosa. Home, d'Umberto Eco.
Un clàssic de clàssics.
Clàssic de clàssics, tots d'acord en que és molt bona obra.
Sí, absolutament.
Doncs també té la seva adaptació.
I molt bona pel·lícula, per
cert. Als videojocs, sí, amb el Sean Connery, que ho fa, uh-huh, la veritat és que superbé. Recordem que aquesta pel·lícula es va publicar el 1986, uh-huh, el llibre va ser el 80, doncs el 87 va ser quan va sortir el videojoc de la...
No
de
va trigar gaire, eh?
No va trigar gaire, però el millor és que aquest videojoc es diu L'Abadia del Crim, uh-huh, i és un joc fet per Opera Soft. Molt important qui el va fer.
Per què?
Perquè podem parlar de que aquest és un dels millors videojocs fets a la història d'Espanya, uh-huh, i el van fer dues persones, principalment. Paco Menéndez i Juan del Can, que es van ajuntar per fer aquest títol, que comercialment en el seu moment no va funcionar tant, però que amb el pas del temps estava tan ben fet i que es va convertir en la referència que... Per això l'estem comentant aquí, de fet. Uh-huh. Per com era crear un joc en aquell moment, amb pocs recursos, i amb l'estètica dels 8 bits.
Val. Per què és una referència a tot això?
Perquè el que t'acabo de comentar dels 8 bits, que és a dir, recordem que és com la imatge plana on es noten molt els píxels, sí, que és com més quadriculat tot, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera que ho entenguem familiar. Si hi ha algun programador que vulgui fer una explicació més tècnica, estem oberts, com sempre. Menéndez es va enamorar del llibre d'Umberto Eco i del Can va ser l'encarregat de portar tota la part visual, perquè recordem que un videojoc, si és una imatge, necessita coses enrere, com clar, si fos un còmic.
Sí, sí, sí.
Bocetos, que en diríem, no? I llavors, també del Can era molt important perquè tenia coneixement de l'arquitectura, del gòtic, del romànic...
Boníssim,
de tot,
això, eh?
De tot. Llavors, dins d'aquest context, una de les altres virtuts és que també és tridimensional dins, uh-huh, d'aquest món de 8 bits. Tu no et movies d'esquerra a dreta. Tu et podies moure de dalt a baix, d'esquerra a dreta, i això...
Quan dius de dalt a baix, vols dir cap al fons? O de dalt a baix, vols dir pujant i baixant?
Pujant i baixant i també cap al fons, d'acord? Vale. Tu pensa...
Sí, perquè com que deies tridimensional, no?
Sí.
Entenc que hi ha també aquest darrere fons que no és pla.
Exacte, molt bé. Vosaltres penseu tridimensional que teniu les fletxes de l'ordinador.
Uh-huh.
Tu pots fer servir la de dalt,
val,
tridimensional, si pots fer anar cap al fons. No, val, la pots fer servir? No. Bidimensional.
Val.
I també referència gamer, W, S, A, D, la clàssica.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa, Joan. Pel que fa a la història, va implicar canvis o no aquest videojoc?
No, la veritat és que no gaires, només afegien petits matisos històrics, i la qüestió és que tu havies de reflectir l'esperit del nom de la Rosa perquè havies d'investigar constantment per saber què has de fer.
Uh-huh.
I el més curiós de tot això és que en Menéndez va fer aquest videojoc, aquesta obra de culte, i es va acomiadar. Sí, sí. Va deixar de fer videojocs.
Que bèstia.
I amb la dignitat per bandera, si em pregunten.
A veure, de moment, Joan, m'estàs parlant de videojocs antics per fer referències a autèntiques obres universals, eh? Durant els últims anys, però, no en tenim d'obres clàssiques universals que siguin més moderns i que hagin aparegut en el món del videojoc?
Sí, la veritat és que sí, però per això haurem de tornar encara més enrere del passat i també ens haurem d'anar a l'infern. Has escoltat música bastant turbia, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Però jo vull fer una pregunta. Com portes la Divina Comèdia? Te l'has llegit, no?
Uf, la vaig començar... Recordo haver-la començat.
Recordes haver-la començat? Tens alguna idea?
Xamà, sí, de què és la Divina Comèdia, de Dante, sí.
No, però no necessàriament de la història, sinó del que vas llegir.
Sí, 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 sí.
Vale. Doncs aquí tinc
bones... És una cosa molt truculenta... I és... suposo que depèn de per on vagis, eh? Però sobretot és una cosa molt complicada i molt complexa d'entendre. Molt.
Queda't molt amb el que acabes de dir i amb el que explicaré, perquè d'això no hem parlat fora de càmera. Hi ha vegades que sí que en parlem fora dels micros,
uh-huh,
i comentem coses, però avui no ha sigut el cas.
Val.
I ja veuràs per què és molt important tot el que comentes. Perquè, bones notícies, si t'has llegit la Divina Comèdia, tens una nova experiència, si no te l'has llegit, et pots enterar amb una eina entretinguda per conèixer de què va més o menys amb batissos. I és que el 2010, Visceral Games va estrenar Dante's Inferno,
sí,
que és un videojoc d'acció.
Sí, senyor. El que no sabia era que era sobre la Divina Comèdia.
Sí, sí, està basat en la primera part, en, uh-huh, Infern, i llavors, bueno, la història de la Divina Comèdia portada a l'extrem. Val. Per dir-ho d'alguna manera en general. Pel camí, tu lluites contra dimonis, monstres, tot amb l'objectiu de la salvació, evidentment. Té un bon sistema d'exploració i de batalla, i és com una versió literària d'adaptació del que vam poder gaudir en el seu moment amb God of War.
Val, 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 una bogeria, això. Si m'ho expliques així, entenc, Joan, que aquest joc segurament va ser un èxit.
Tu pensa en el que m'has dit al principi, d'acord? Que la Divina Comèdia és difícil d'entendre, una cosa que pot generar polèmica, que sabem que la va generar en el seu moment. Doncs això va ser exactament el mateix, perquè amb el pas del temps ha generat molta estima, però s'ha topat amb dificultats. I és que el fet d'assemblar-se tant a God of War va fer que no generés tantes vendes. I, a més, la distribuïdora, que era Electronic Arts, doncs no va tenir gaires llums.
Exactament, per què, Joan?
Perquè va fer una campanya publicitària, atenció, això és molt heavy, que centrada en els 7 pecats de capitals. D'acord? Llavors, què va fer? Enviar gent que havien pagat davant d'esglésies per simular que eren protestes legítimes en contra del videojoc de Dante's Inferno.
No, però això no es fa així, tu.
No, però és que, espera't, que encara hi ha més. Va enviar diners a la premsa per dissimular l'avarícia i després això, que és la part que sí que no fa res de gràcia, i és que va ser una jugada sexista que bàsicament era prometre una nit de luxúria al jugador o jugadora que es fes més fotos amb les dones que promocionaven el videojoc. Evidentment, característica que no se podia saber.
Poques llums és poc, eh?
És poc. Evidentment, aquestes persones amb qui s'havien de fer les fotos, sexualitzades, a més no poder. Bueno. Llavors, tot això, amb el fet que era un joc molt explícit i que mantenia la simbologia religiosa, tot s'ha de dir, va acabar amb Electronic Arts, per exemple, dient que, bueno, que això Orient Mitjà potser no s'hauria de publicar.
Clar,
per posar un exemple.
O sigui que els videojocs no tenen res a envejar la polèmica que ha generat, mira, precisament la literatura al llarg de la història, que també ha generat molta polèmica, acostumat a generar molta polèmica, també.
Sí, perquè realment és una cosa contextual. En el seu moment no teníem televisions, ni videojocs, ni històries, però al final els llibres eren com el motiu de polèmica, culturalment. I llavors, com el que comentes és correcte, i Dante's Inferno va ser un infern, el que sí que podem fer és arribar cap als videojocs que tenen obres literàries que han explotat moltíssim més gràcies a la seva arribada del públic. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend.
Això d'escoltar Witchers, ja tinc una idea de per on va la cosa, eh?
Clar, ara toca parlar de dues sagues, i aquesta te la vaig prometre en directe fa temps.
Sí, senyor.
Toca parlar de Witcher. Et va agradar la sèrie?
Em va agradar la sèrie, sí.
Doncs amb aquesta producció de Netflix hi ha una mala mania, que és associar que The Witcher només és per videojocs. No que és incorrecte, cosa que no és incorrecta com a tal, però realment la història prové d'un llibre. Llavors, quin llibre estem parlant? Perquè, clar, hi ha gent que no sap que The Witcher és d'un llibre. The Witcher és una saga de videojocs que es basa en la saga de Geralt de Rivia, casualment el nom del protagonista, que va crear l'escriptor polonès Andrzej Sapkowski des del 1992 fins al 99. També hi ha dues edicions, una del 2000 i l'altra del 2013. I el Geralt és el gran protagonista d'un món de bruixots que són caçadors de monstres i desenvolupen habilitats sobrenaturals per fer-ho. Curiosament, tot va començar des de la derrota, perquè a mitjans dels 90, Sapkowski va enviar el primer conte, el bruixot, a un concurs d'una revista que es deia Fantàstica, de relats literaris, fantàstics, ja es pot entendre pel nom de la revista, i va quedar en tercer lloc. I a partir d'aquí va començar a escriure i més, i més, i més, i més, i gràcies a la seva fantasia va ser l'escriptor polonès que va fer millors vendes durant la dècada dels 90. Cosa que és molt bèstia. Llavors aquí, qui és la desenvolupadora d'aquest videojoc? CD Projekt. CD Projekt, per què és important? Perquè és una empresa polonesa. Llavors, què van agafar? Volien fer aquest videojoc d'acció, de món obert, de rol, i li van dir a Sapkowski, escolta'm, et puc comprar els drets? I li van comprar els drets. Per què és important CD Projekt? Perquè CD Projekt va ser l'editora en polonès de videojocs de rol de primer nivell, com Baldur's Gate. Per tant, 2007, estem en aquest punt, llavors, $9,500 a l'escriptor a canvi dels drets, i ja creen tota la saga de videojocs que coneixem i que va derivar a l'èxit internacional que és actualment. I aquí una última curiositat. Hem parlat abans de Netflix, que està malament associat The Witcher només al videojoc, perquè s'ha de fer com la mirada completa, i això, per això estem aquí. Però l'actor de la sèrie, el Henry Cavill, coneixia la història pels videojocs, no per l'obra literària originalment. Per tant, és com aquest impuls a dir, escolta, tu no coneixes l'obra, doncs el videojoc et pot ajudar. I a més que també aquest actor és un friqui com tots nosaltres i és una persona que dedica temps, per exemple, per fer el seu ordinador a peces. Per tant, el missatge és molt senzill. Estimem a Henry Cavill.
Està bé, això.
Està bé.
Més cosetes, va.
La segona, que t'he comentat, aquesta sí que no l'hem parlat, però també va una mica lligada amb el que pot passar de cara al futur, o hem estat bastant a prop de que passi. La segona és Metro. Els videojocs són quatre. Metro 2033, Metro Last Night, Metro Redux i Metro Exodus. Tots produïts per 4A Games i tots són videojocs de terror, però també amb trets de primera persona. Important que sigui de terror i de trets, perquè va agafant l'època del Dead Space, del Mass Effect... que era com l'onada d'aquella època.
Aquí sí que t'he de dir que no en tinc ni idea, eh? En quina obra estan basats aquests videojocs?
Aquí aquests videojocs estan basats en una obra que es diu, casualment, Metro.
Vaja.
L'escriptor rus Dmitri Glujowski va publicar el 2007 un llibre ambientat en el metro de Moscou, on descriu un món postapocalíptic després d'una guerra nuclear. Tota la població viu sota el metro i tu ets l'Ertium, un soldat que ha d'advertir a tothom que es posi en una posició segura perquè hi ha criatures mutants a l'exterior.
Val. En què creus que destaca literàriament i, sobretot, com a videojoc?
Partim de la base que la sinopsi que acabo d'explicar és la que ens podem trobar als videojocs.
Sí.
Evidentment, més ampliada o amb matisos, com a tot. Literàriament, que està basat precisament en Fahrenheit 451...
El món post-apocalíptic, en el món de videojoc, mola, eh?
Mola moltíssim.
Té mola sortida, diguem-ne.
Mola molt. I a més, que més enllà de tenir sortida, sinó que funciona molt bé perquè li donen un caràcter humà. I experimentar allò que no som capaços, però que alhora... també podem tenir com una vista de dir, escolta'm, estem veient això i això és el que precisament no volem. Però tornant al tema post-apocalíptic, Fahrenheit 451, obra d'inspiració per a Glujowski, i també, amb el missatge clarament antimilitarista, sí que hem de dir que cau una mica en el joc de ni feixisme ni comunisme, perquè els dos bàndols apareixen representats al primer videojoc, però té mèrit tenir present quin era i quin és el panorama que existeix en el seu país. A Rússia. O sigui, no és una cosa nova el que està passant ara actualment.
No, evidentment.
Geopolíticament. I com a videojoc, un dels aspectes més importants és que et fomentava molt l'instint de supervivència. Per què? Perquè tu havies de gestionar molt bé els teus recursos, tot i ser un videojoc de terror i d'acció i de trets en primera persona. Per tant, molt ben fet el reflex de dir, ei, m'he adaptat a certes diversitats que mai m'hauria imaginat. Per tant, és un videojoc que si us agrada aquest tipus, molt recomanable aquesta saga.
Va, de fet, espero que no marxem amb aquest món apocalíptic perquè se't queda un cos que déu-n'hi-do, eh?
No, evidentment que no. No vull fer-te això. No vull fer-te això perquè...
Que molen els videojocs apocalíptics, però que també a vegades estan tan ben fets que dius, hosti...
Sí, sí, hi ha vegades que donen por, però el que sí que hem de fer és que si hi ha bestsellers... que
sí,
potser passem més per dalt, perquè ja els coneixem,
sí.
Els coneix tothom, també hem de fer el mateix amb els blockbusters del cinema i també amb els triple A's dels videojocs. Així que som-hi.
Ara mateix, Joan, hi ha gent cridant a casa.
Hi ha gent cridant a casa.
Harry Potter, tu diràs.
Harry Potter, tu diràs.
Que ha mogut.
Quants diners ha mogut Harry Potter? Mira, quantes persones?
Llibres, música, com aquesta, cinema, videojocs...
Còmics, també.
Còmic. És que ho ha mogut, figuretes.
Bueno, és
que... Exposicions aquest... com la que tenim a Barcelona.
Aquest món és una bogeria. T'he de dir que no faré un comentari perquè no vull guanyar-me l'odi del fandom de Harry Potter. Només diré que la meva opinió no és tan favorable. D'acord? Em quedaré aquí, amb respecte. Llavors, també emociona Harry Potter com les postres quan ens arriben a un menú i això que t'he portat és una macedònia. Què vull dir amb això? Que, evidentment, és impossible pensar en obres literàries d'èxit a tots els llocs sense tenir present ni el Senyor dels Anells, ni Harry Potter com hem comentat, ni Alicia al País de les Meravelles.
Per exemple.
Llavors, què et vull recomanar ara en aquest espai ràpid de...
Som-hi.
Postre fresquet i ens anem cap a casa. Que aquestes històries les coneixem, per tant, no us explicaré res que no sapigueu, i El Senyor dels Anells i Harry Potter van tenir en el seu moment respectius videojocs basats més en les pel·lícules com a tal que no en les obres. També podem incloure les adaptacions de Lego. La de Harry Potter és boníssima. És dels millors videojocs que ha fet Lego.
I ara, per exemple?
I ara, per exemple, que sí que us puc recomanar és que El Senyor dels Anells hi ha obres de culte com Shadows of Mordor, l'edició del 2014, no l'anterior, i aquí els fets succeeixen 1000 anys abans que el Senyor dels Anells. I en el cas de Harry Potter, el que sí que vam tenir recentment per submergir-te en el món de Hogwarts i totes les cases és el Hogwarts Legacy, que va generar moltíssima polèmica, també. Per què? Per J.K. Rowling.
Ah, que estrany.
Al final, aquí el que va passar és que el debat sobre la transfòbia de J.K. Rowling també es va traslladar a Hogwarts Legacy i, per tant, aquí la gent es va debatre sobre si comprar el videojoc o no. Però tot i això, molt bon videojoc. Tot s'ha de dir. És una mica cafè per a cafeteros. Tot s'ha de dir.
Joan, deixa'm preguntar-te una cosa. No sé si teníem plantejat o no, però deixa'm preguntar-te una cosa. Una novel·la que va tenir molta tirada, que al cinema encara ha tingut moltíssima més tirada després de la primera i que després de la revisió que s'està fent ara amb 3 pel·lícules està tenint moltíssima tirada, és Dune.
Va tenir videojocs.
Va tenir videojoc?
Va tenir.
Esperem videojocs després d'aquesta nova onada de Dune?
No ho tinc clar, perquè no he acabat de veure, però els videojocs de Dune, el que veiem actualment a la pantalla, el que sí que us puc assegurar és que el que veiem ara, amb el Timothée Chalamet, la Zendaya i tot,
clar.
Era una cosa que ja es va representar a la dècada dels 90.
Val.
Sí, que està molt bé.
Joan, fem una cosa. Ho hem de deixar aquí?
Ho deixem aquí.
Moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
No. La següent.
La següent?
Ja en parlarem de tot això. Ja en parlarem. Gràcies, Joan, que vagi bé.
Igualment.
Girocleta, amb Olma Giró.
Minuts que ha passat a la 1 del migdia, hora de la Girocleta. Avui l'Olma Giró, que la tenim al torneig de tenis Barcelona Open Banc Sabadell, conegut com el torneig Comte de Godó. Giró, què tal? Bona tarda.
Joan, bona tarda. Ara mateix estem vivint un moment, podríem dir, gairebé històric, perquè l'expectació és màxima. Estic just davant de la pista de tenis on porta entrenant unes quantes hores Rafa Nadal, que després d'aquest entrenament se sabrà realment si juga o si no. Ara mateix hi ha moltíssims periodistes i centenars de fans i d'aficionats esperant a l'altra banda de la pista, mòbils amb crits, que de fet fa estona que els sentim, i l'eufòria ara és que suposo que se'm nota per la veu, perquè portem estona esperant a veure si el manacorí surt o no d'entrenar, i després d'aquest entrenament, com dèiem, dirà finalment si juga demà la fase del Comte de Godó, perquè encara no està del tot clar, i a més seria una possible baixa després la d'Alcaraz, que marcaria molt aquest torneig. De moment ens diuen que queden segons perquè surti Rafa Nadal. Jo el que faré serà intentar parlar amb ell, a veure si ens diu alguna
sí,
cosa.
Hi ha
molts
micros,
hi ha molta gent, exacte. Està, de fet, a punt de sortir. Comencem a veure seguretat passant. Els crits cada cop comencen a ser més important. Jo crec que és qüestió de segons o de minuts.
Jo el que escolto, Olma, talla'm, quan surti ell, però el que escolto és com si estiguessis davant d'una aspiradora gegant, que no sé ben bé què és això.
Sí, perquè, clar, no estem a les pistes centrals. Mira, ara està sortint. Rafa Nadal està sortint, saludant. Els fans encara no l'han vist, per això de moment no escoltem cridar. Passarà just per davant nostre. A veure si es para un moment.
Si li pots posar el micro per preguntar-li si jugarà demà.
Esperem estar a punt de baixar davant nostre. Això és qüestió de segons. Recordem que estem en el 71è torneig del Comte de Godó, que es fa a Barcelona. Estem al Real Club de Tenis. Rafa Nadal baixant amb molta seguretat. No sé si ens permetran aquestes declaracions. De moment sí que està passant per davant. Mira, escoltem.
Ara sí que escoltem la cridòria, la gent.
Rafa, hola, estem en directe. Jugaràs demà?
Ara no pot.
Ara no pot, però ens acaba de respondre. Ara no pot, el veiem. Milers de fans seguint-lo. Escolteu els crits.
Doncs
esteu escoltant l'eufòria.
Sí, aquests són els crits de
l'afició,
eh?
De moments i nenes. Els crits de l'afició que intenten... Mira, Rafa Nadal demanant autògrafs. Ens estan deixant passar. Estem just darrere de Rafa Nadal, milers de persones demanant-li autògrafs, una fotografia, i Rafa Nadal, que s'està parant a firmar tots aquests autògrafs, o sigui que de moment tot bé. Hi ha centenars de fans, centenars de fans. Rafa Nadal està suant, evidentment, després d'unes quantes hores d'entrenaments. Jo no hi entenc gaire, però pel que ens han pogut dir, es veu que ha entrenat molt, molt fortament, molt durament. Vull dir que sembla ser que està en forma i tot preparat perquè demà faci el partit.
Jo no, sí, confiem. Mira, que demà si hi jugarà, Rafa Nadal.
Li posaré el micròfon a algun fan. Estem just a davant de Rafa Nadal, eh? O sigui, uh-huh. Estic just al seu darrere, just al seu darrere. Però de moment sí que no ens fan més, perdó, més declaracions.
No, suposo que...
Anem a posar el micròfon en algun fan. Ai, perdó. Anem a posar el micròfon en algun fan. Sembla ser que m'he colat a un lloc on no podia ser-hi. Uh-huh. Però bé, he passat desapercebuda. Estàvem just darrere de Rafa Nadal a pocs centímetres, de fet. I ja us dic, ara el que està previst és que faci una roda de premsa. A partir... Estava prevista per quarts de dues, però s'han de... Com podeu comprendre... No,
quarts de dues, jo crec que serà cap a les dues, pràcticament.
Sí, diuen dues i vint en aquesta roda de premsa, sí que acabarà de confirmar si juga o no demà. Està inscrit, el que ens han dit des de la premsa de Compte Godó és que Rafa Nadal està inscrit, per tant, sembla ser que si no hi ha cap canvi d'última hora jugaria, però sí que estava molt pendent. Recordem que ja es va saltar el Masters 1000 de Monte Carlo per unes molèsties físiques. Uh-huh. Ara, a veure si ho pot donar tot en aquest torneig, que recordem que ell és el campió més, uh-huh, més històric del Compte de Godó. Té 12 trofeus, vull dir, mai ningú ha igualat aquesta xifra. Així que l'expectació... Jo no havia vist res igual, eh? Ja us ho he dit aquest matí, que en el món del tennis sóc una inexperta total.
És un rockstar, eh?
És un rockstar, o sigui, mira que he estat a concerts, això sí. El tennis no el domino gaire, però els concerts sí.
Mm. Home, no sé si li pots posar micròfon, evidentment a Rafa Nadal, no?, que ja ha dit que ara no podia, volia atendre, evidentment, a tots els seus fans i s'espera a donar les explicacions en roda de premsa com és habitual en ell. És molt estrany que Rafa Nadal doni alguna mena d'explicació a peu de pista. Dit això...
Ens ha contestat, ha dit ara, no? Però,
exacte.
Vull dir, contestat. Tenim la foto i el vídeo de Rafa Nadal amb el micròfon de Ràdio Estel dient ara no,
exacte.
I això és després de l'entrenament. Havíem de parlar amb la directora de comunicació del torneig, però és que el que acabem de viure
clar,
és
clar,
històric,
ho sé.
Tothom aquí. Per tant,
fem una cosa.
Ara...
No sé si li pots posar el micròfon a alguna de les persones que ha aconseguit autògraf de Rafa Nadal.
És que saps què passa?
No, explica'm-ho, perquè segurament ho tens molt complicat.
Sí, és impossible arribar-hi, més que res, perquè hi ha hagut un moment on, quan estàvem fent el directe, que sí que m'he colat a dintre, però ja m'han fet fora.
Aquesta és la feina de la girocleta, colar-se lluny.
Perdona, has estat jugant amb Rafa Nadal, o l'has vist?
No.
Però com creus que estarà demà? Estava millor a la pista, no sé qui és, no sé si era el fisio qui era, però
no
estava
millor
a la pista
perquè tenia segurament manacorí, també, per l'accent
que
duia.
Sí, N'hi ha molts manacorins per aquí, perquè hem escoltat força, vull dir, com parlen els mallorquins, és una forma prou expressiva. Llavors, això, ens havia d'atendre la directora de comunicació del torneig, d'aquest Compte de Godó, però és impossible perquè, ja et dic, que s'ha despertat una eufòria i han sigut moments així que... En tot cas, Joan, si et sembla bé...
Fem una cosa, Alma.
Estem tots a l'estudi? Anava a dir...
Sí, estem tots a l'estudi. Fem una cosa, anem a publicitat. Anem uns minuts a publicitat. Quan tornem, intentem connectar amb tu. Mira, algú que torna a cridar. Quan tornem, connectem amb tu de nou i aviam si ets pot atendre la directora del torneig Compte Godó o si no ens expliques una mica com ha anat tot plegat. D'acord, Alma?
D'acord, fins ara.
Doncs vinga, va, publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals.
Ai, ui, corten, corten. No.
Ai, vienes les tisores.
Aclaro la veu.
Xunda, xunda.
He nacido per amor.
Guai, ha hagut de tirar de falsete.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 4 minuts i arribem a 2:45. Encarem la recta final d'aquest programa i ho fem tornant a connectar amb Olma Giró, que la tenim a les pistes del Reial Club Tenis Barcelona, que ja s'estan preparant per aquest torneig Compte de Godó, i em sembla que té al seu costat ni més ni menys que la directora de comunicació del torneig Compte de Godó. Olma, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan. Ara sí que sí que podem parlar amb Sílvia Ramon, la directora de comunicació d'aquest torneig, perquè és que, com us deia, han sigut uns minuts una mica bojos, Rafa Nadal sortint de l'entrenament. Ha estat impossible, ara sí que sí. Molt bona tarda, Sílvia, i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda, i gràcies a vosaltres, i perdoneu per la paciència.
No, no passa res. Rafa Nadal sortia d'aquest entrenament. L'expectació és màxima, jo crec que s'entén. Ara, Rafa Nadal té una roda de premsa, però les sensacions que tens és que demà jugarà en plenes formes.
Sí, el fet és que ell ha estat entrenant amb normalitat, fins i tot fent doble sessió, i tot apunta que debutarà demà, i amb molta il·lusió, ens ha dit, pel torneig.
No, clar, l'hem vist, que jo no en tinc gaire idea, però sí que ens han dit que aquest entrenament havia de durar una hora, m'ho invento, i de cop i volta ha durat 2 hores, o sigui que sembla ser que està amb l'energia a tope i amb moltíssimes ganes d'aquest torneig.
Sí, sí, està amb bones sensacions i fent entrenaments llargs, així que creuem els dits i a veure si demà debuta.
Clar, perquè a més aquest 71è torneig Compte de Godó ha estat marcat per l'absència de Carlos Alcaraz, podríem dir gairebé a última hora sí que estava confirmat, però finalment unes molèsties físiques no el permetran jugar. Això no sé com està perjudicant en aquest 71è torneig, si heu vist alguna conseqüència o no.
Bé, el fet és que, evidentment, mai ens agrada que els jugadors, diguéssim, caps de cartell no puguin jugar, però tenim igualment 5 jugadors top 10. Justament Stefanos Tsitsipas va guanyar ahir a Monte Carlo i s'ha tornat a posar dins del top 10. És un dels que tindrem aquí, igual que Ruud, que és el sotscampió de Monte Carlo. És a dir, el Tsitsipas i el Ruud arriben avui sent campió i sotscampió de Monte Carlo. Per tant, puc dir que tenim un quadre de primer nivell.
Clar, és un torneig que va començar fa uns dies, acaba el 21 d'abril, la final. No sé si més o menys ja podríeu dir quanta gent espereu rebre.
Doncs creiem que tornarem a fer rècord d'assistents, perquè no ens havia passat mai de tenir totes les entrades venudes. Wow. Ja des del cap de setmana de la prèvia, que és aquest cap de setmana passat. Per tant, diríem que vorejarem un altre cop els 100.000 espectadors, que és el que vam fer l'any passat.
Sí, serà una edició de rècord. L'any passat va ser rècord amb els 100.000 espectadors, per tant, si se supera, serà edició de rècord.
Sí, l'any passat, si no m'equivoco, crec que van ser 100.300, una cosa així, i tot apunta que aquest any quasi arribarem als 101.000.
No, clar, jo t'anava a dir que he buscat a veure si hi havia alguna entrada per comprar. Tot venut, primeres rondes, segones rondes, tot venut. Suposo que no ho pots dir, però així a títol personal, sensacions de qui s'endurà aquest 71è torneig de Godó, qui creus que serà?
Doncs la veritat és que no m'atreviria, perquè tot just comença ara la temporada de terra. Llavors és evident que ja ens han demostrat Tsitsipas i Ruud que venen molt forts. El Rafa, si està bé, sempre és favorit a qualsevol lloc que jugui. però bé, el que et deia, que és el, tot just el segon torneig de la gira de Terra Batuda i poden haver sorpreses.
Sílvia, Ramon, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sabem que ara has d'anar a la roda de premsa a Rafa Nadal, estarem pendents, també ho comunicarem tot. Que vagi molt bé i ja veurem qui finalment s'acaba emportant aquest 71è premi, trofeu, un trofeu preciós per cert. El que no sabia, que ho hem descobert avui, que només s'entrega una rèplica original de mida real d'aquest trofeu de Godó si és el... o sigui, si ha guanyat 5 trofeus Godó, o sigui, Rafa Nadal en té 2 ja.
Exacte, en Rafa en té 2 ja, i a la resta se'ls entrega una rèplica més petita, però sí que és veritat que si algú aconsegueix guanyar 5 vegades, llavors se li entrega el trofeu original.
Sílvia, Ramon, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Doncs aquestes han estat les paraules de la directora de comunicació del torneig Comte de Godó, que suposo que havia de marxar corrents cap a aquesta roda de premsa.
Sí, estic aquí, eh?
Exacte, que és a punt de començar.
Ha marxat corrents, sí, ha marxat corrents. I,
tot i que jo crec que...
Molt feliços de poder viscut aquest moment, d'haver viscut aquest moment històric des de la
exacte.
Ràdio. T'he de dir que jo crec que m'emportaré alguna esbroncada, però no passa res, perquè ho hem viscut tot
és
en
directe. És el que ha de passar amb la girocleta, tu, que t'emportis esbroncades durant... A vegades va bé, perquè això vol dir que t'has colat i has fet bé la teva feina. Escolta'm una cosa, Olma, jo crec que és bastant paradigmàtic i ens assenyala moltes coses que la mateixa directora de comunicació del torneig Comte de Godó hagi dit que pràcticament segur que demà veurem Rafa Nadal en aquest primer partit del Comte de Godó.
Feia bona cara,
Si ella ho diu, ho dona per fet. Jo crec que hi ha molts indicatius que això sigui així. Esperarem uns minutets, aviam què és el que diu Rafa Nadal en aquesta roda de premsa. Olma, gràcies,
A vosaltres, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Home, bona vesprada, Lluís Vallès,
bona
també.
Bona vesprada.
Jo crec que tenim material per obrir l'Estel migdia, no?
Absolutament.
Declaracions exclusives de Rafa Nadal a Ràdio Estel.
Ara no puc. Ja està. S'ha escoltat alt i clar pels micròfons de Ràdio Estel.
Però et dic una cosa, és molt interpretable, perquè la Olma li ha dit, jugaràs demà, i ella ha dit...
Ara no puc. Demà sí.
Demà no sé. Demà serà un altre dia, saps què vull dir? Home, és que, clar, ens ho hem pres com que no podia contestar, però sí que li estava contestant.
Sí, jo també ho crec.
Interpretacions se'n poden fer moltes.
Ara no puc, exacte. Ara no puc. Demà...
Qui lo sap. Escolta'm, Rafa, què ens portes avui al Bona Vesprada?
Bueno, us porto cosetes del Foro Cotxes, evidentment. Sí. Tot el cap de setmana dona per molt. He descartat molts fils. Estan molt desatats.
Ui.
Jo entro igual i m'ho passo molt bé llegint-los, pensant quines barbaritats es diuen a l'internet des de l'anonimat, no? Però després he portat alguna cosa que és de... pot ser en horari... En aquest horari entra perfectament. Uh-huh. Però abans deixem que us recordi que fèiem una pregunta que abravo aquest matí. En el Dia Mundial de l'Art...
Sí.
De l'Art... aquest concepte tan... entra en tantes coses. I, per exemple, tinc una resposta aquí d'una oient que diu, jo tinc un radar...
Mira.
Que jo tinc un
m'has
radar...
M'has de parlar de l'art?
Sí.
Parlem d'art.
El racó de l'art, a la caravana, amb 3 gafapastes, una d'elles sense ulleres.
A Ràdio Estel.
Només d'esperit.
El racó de l'art. Els nostres amables oients, Rafael...
Sí.
Perquè s'ha de dir Rafael.
Rafael,
saps el que puc dir?
Rafael és l'intel·lectual.
Ah, exacte.
El Rafa és el de Forocots.
El Rafa és el normal. Rafael, els nostres estimadíssims oients, què ens han contestat a la pregunta que
diu, aprovo? Jo tinc un radar per saber que estic davant una obra d'art, i és que em costa respirar, el cor s'accelera... No m'ho estic inventant,
No, ho està dient.
Em costa respirar, el cor s'accelera amb música, cinema, lectura, pintura...
Però és que ho compro,
etcètera.
Ho compro.
Pell de gallina.
Això té un nom, El...
Té un nom, sí, senyor.
El síndrome de Stendhal o una cosa així. Sí,
té un nom.
T'impressiona tant la bellesa
que et quedes com aturat,
paralitzat i sues i no sé què, però no li passa a tot el món. Llavors diu, però el primer cop va ser als 14 anys, veient... Puja la música, José. Una expo de Kandinsky.
Uau.
A mi m'agrada molt Kandinsky, eh?
No ho diré per aquest oient.
Però?
Ho diré per Judit Vallès. Que hi ha artistes que només pel nom...
Kandinsky.
Kandinsky.
Estaven predestinats.
Sona pedant. No, sona pedant. No és el mateix. He anat a una exposició de Picasso,
sí,
que podria sonar pedant igual, però no tant.
No tant.
Que he anat a una exposició de Kandinsky.
Kandinsky. És que tot el que sona una mica de l'est...
Sí o no? Sona pedant,
sí,
tot.
No, aquesta pel·lícula és del realitzador...
Realitzador, eh?
Realitzador... del realitzador noruec, Andreas Claustrofoben. Per exemple, Claustrofoben és perquè dura 7 hores estar a la Filmoteca de Catalunya i no pot sortir d'allà.
S'amics de la Filmoteca, et diré una cosa, que els voldrem convidar un dia,
no passa res,
i no ens atendran.
Tindran tan bon humor com pasta de tauró.
Té en pastor, exacte.
Ai. En fi, algunes respostes més, però bàsicament la gent sí, la gent li agrada l'art i estan impactats, etc.
Sí.
I ara, si vols una miqueta de Foro Cotxes, podem anar.
Quin canvi, eh?
Sí, ja t'he dit.
És un altre tipus d'art.
Fins ara era Rafael i sí, a partir d'ara soc Rafa, el de Foro Cotxes. La veritat és que no soc...
Avui toca boli, eh?
La veritat és que no soc ni una cosa ni l'altra.
Ets un intermig.
Soc un híbrid el gafapastisme i el cutrerío més gran. En fi, a veure, per exemple, un fil que m'ha cridat molt l'atenció i que ha donat
a
Foro Cotxes diu... Coses que todo el mundo finge que le gustan.
Kandinsky.
Boníssima.
Kandinsky podria ser un d'ells.
Sí, sí, sí.
I anem amb les respostes, perquè ell, aquest primer xur, ja dona respostes. I crec que moltes d'elles, Joan, poden interpel·lar-te personalment.
Sí? Sí? Ah, val.
Perquè comença dient los Beatles.
Mira, la primera en la cara.
Los musicales.
Val.
Los Soprano i les motos BMW antigues.
Que m'agrada tot. Això m'agrada tot.
Hi ha un altre que diu... La noche vieja.
Mira, estic molt d'acord amb això.
És veritat. Està tan sobrevalorat, no?
Estem d'acord que no agrada tant com has de fer veure que agrada.
Sempre té unes expectatives tan altes i mai s'acaben complint.
Però és que no és només... La nit antiga, en català correcte.
La nit antiga.
No és només el 31 de desembre. És que, jo què sé, hi ha com un... Sant Joan, per exemple.
Oh, i també, igual.
Tu has de passar bé.
Sí.
A mi aquestes obligacions de tu has de passar bé...
Ja.
Sí.
Jo no tinc complexe en aquest sentit, eh? Sempre explico, doncs no faré res especial. No sé, no tinc manies. Però sí que és cert que en general hi ha una pressió social
per
passar-ho bé. Ja, aquest va fort. El següent xurt diu... Los bebés.
Compro bastant, la idea.
Depèn de quin bebé i de la circumstància. Els molt petits, és veritat que has de fingir una mica que t'agraden, però en el fons estàs pensant, quina cosa més lletja.
Sí, són lletjíssims els que acaben de néixer.
Un altre diu, Queen, el grup Queen. Si solo has escuchado Bohemian Rhapsody, no te gusta Queen, oyes. Es una canción solamente.
Ara baixa María Sierra Rodríguez.
Ja, i m'estrangula.
Sí.
Després hi ha un altre, que a més desenvolupa molt. La cerveza, por supuesto, no puede fallar, dice. Bebida amarga, imbebible, más allá de que consigas educar tu gusto con los años.
Jo també crec que la cervesa està sobrevalorada. No dic que no m'agradi, però que està sobrevalorada.
Jo estic d'acord que mai t'agradarà de primeres, és un gust après.
Per exemple.
Pues dona truc perquè t'acabi agradant aquest xurt. Diu, el truco, bebérsela lo más fría posible para disimular sus verdaderos sabores que aparecen a temperatura ambiente, recordando el puro orín.
Però hi ha tipus de cervesa,
No hi ha res pitjor que una cervesa calenta.
Bueno, però els alemanys, per exemple, no? Els agrada molt.
Sí.
Tèbia. Bien helada consigue paliar la sed, com altres bebides, i sirve de acicate para autoconvencimiento de esa secta de bebedores. Refresco eminentemente social. Los que se integran utilizando la cerveza se enfadan bastante cuando les recuerdas todo esto. Se indignan. És possible. Vinga, més coses que has de fingir que t'agraden.
Vinga.
Ir a la playa con 45-50 grados y 1000 paletos por metro cuadrado.
La comprem tots dos i ho saps.
Aquí hi ha una altra. El kefir.
També.
Saps el kefir?
És el
iogurt aquell amarg.
Sí.
No? A mi m'agrada molt,
Crec que no l'he provat mai.
A tu t'agrada?
M'agrada molt, però no m'agrada molt la gent que, a part de menjar-se'l, se'l fa. perquè jo el vaig intentar fer una vegada.
Ui, és complicat, és
bastant...
això.
No, no és complicat, no és complicat, però és bastant... És possible que si el fas no te'l mengis.
De què està fet? De llet?
És un fong.
És un fong.
Un fong. Un fong.
Tu poses llet amb una ampolla on poses aquest fong.
Sí.
Un fong.
I el fong va creixent.
Un fong.
I alhora la llet es converteix en kefir.
En kefir, que és, que és un, al final és
fong. És un procés que a mi personalment em fa certa angonia.
Jo et dic una cosa. Jo està, quan vas al supermercat, al Capra,
allò està bo, eh?
No, quan vas al supermercat te'l posen al costat de les begudes aquelles que són iogurt líquid.
Sí, sí.
Iogurt líquid. I jo vaig dir, ui, doncs provem-lo.
Sí.
I el primer glob vas dir, quina, quin collons és això?
No t'agrada el kefir? A mi m'agrada molt, eh?
A part que no té gaire sabor, està...
Sí, home, que té sabor.
Sí, un sabor dolent. Un sabor que no és agradable.
És
molt,
kefir.
Llavors seria com un substitut del iogurt, o no?
Sí, sí, és un substitut del iogurt.
No ho he provat mai.
És una variant amb fong.
D'acord.
Fong. Aquest va per tu també, Joan.
Ai.
Tranquil, respira.
Digue'm, vaig posar el mocador...
La òpera. Seguramente más de la mitad de los que van es por el postureo. El arte más de lo mismo. Hay un museo conocido en tu destino turístico y vas al museo sin interesarte nada lo que allí exponen.
A l'òpera jo vaig un cop l'any.
Ja està.
Ja està.
Està bé, està bé. Jo soc partidari de lo poco gusta y lo mucho cansa.
Ara.
Per tant, no sé què opinarà la gent que m'escolta molt.
Però del museu no estic d'acord, però...
No,
tu pots
no.
Anar a un museu de qualsevol lloc, a qualsevol punt del món, i t'acaba sorprenent positivament sempre.
Bueno, és l'opinió del Xurs versus Lluís Valls. I després una triada. Sushi, cerveza negra i leer a Marco Aurelio.
Sushi més cervesa negra?
És a dir, són tres coses que pensa ell que estan sobre...
Ah, va, no a la vegada, eh?
No, sushi, cerveza negra i leer a Marco Aurelio. Clar, les tres a la vegada.
T'imagines? Sí. Seria bèstia.
I només una darrera resposta a aquest fil, que és... Vinicius.
Ui, bona aquesta també, eh?
Vale, i després, tenint temps... Mira, un, sí, altre, un altre fil que és... Què moda culinària és la peor?
Ep,
ep.
Hay muchas olas de trends culinarios en los restaurantes. Desde ponerle aguacate a todo lo que se menea en el plato, un chorro de vinagre balsámico, las tartas de queso caseras, que no significa que sean buenas, pero ¿cuál es la moda actual o pasada que te revienta cada vez que vas a comer a algún sitio? Desde luego, para mí, son las puñeteras, él deía una otra expresión, son las puñeteras hamburguesas dulces. Y mierdas así, que no se pueden comer con las manos.
¿Hamburguesas dulces?
Narices, que las hamburguesas sí, se inventaron precisamente para eso, para poder comer un filete con las manos.
Fixa't.
Llavors, molta indignació, per exemple, amb los postres no caseros y enanos a 8 euros.
Uh-huh.
És que ha pujat molt el preu d'aquestes coses, eh?
Sí que ha pujat, sí.
Dar estrellas Michelin a restaurantes de Madrid, una comunidad cuya referencia es el bocadillo de calamares.
Vale. Colocarlos, bueno, pero fan plats bons a Madrid.
Colocar los ingredientes en el plato con pinzas. Yo voy a comer, no hacer fotos.
Esta es bona, ¿eh?
Lo de las hamburguesas pequeñas, pero de un palmo de altas, es digno de estudio.
També.
Uh-huh.
Perquè ara hi ha un smash burger.
Fan,
diuen,
sí,
no?
Sí, 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 les fan molt altes.
I no t'ho pots menjar de cap manera, allò.
No t'entra allò. No.
Estoy esperando el día en que se pongan de moda las pizzas así.
D'altes, sí.
Amb la massa super...
Això es diu kebab, en realitat.
Sí, de fet, si enrotlles una pizza, tens un kebab.
Ah, i tant, sí. És veritat. I és que està molt guai fer-lo, això, eh?
Que jo de vegades... Que no et vegi un italià, eh? Perquè...
Ja ho sé, ja m'escanyarà.
Sí.
Però jo he de reconèixer que sol a casa, no mai en companyia, perquè tinc una vergonya torera,
sí.
Però sol a casa he demanat alguna vegada una pizza i l'he anat plegant.
Jo ho he fet, també.
Fins que queda com un
entrepà
enorme.
Sí, sí, sí.
I amb ossos.
Jo també ho he fet.
Sí, amb molta gana s'ha de fer.
No està mal.
No s'ha de... Tu has provat, Judit?
No ho he provat, no. Però m'estan entrant ganes,
un dia, com no tenim vergonya cap dels tres, podem fer-lo plegats.
Podem fer-ho aquí en directe, que és allò de... Ah, has demanat una pizza una altra vegada? No.
Pam.
Calzone.
És un entrep. Calzone, exactament. Va, i encara una darrera resposta. Toda la alta cocina... Diuen insults i tal, però jo els...
La alta cocina.
Sí. Toda la alta cocina y la palabrita gourmet. El mejor ejemplo con los mismos ingredientes. Hamburguesa normal, 7 euros.
Conte
hamburguesa guía. Gourmet con un nombre largo, 20 euros.
Val. Déu-n'hi-do.
Està bé.
Sí,
vale, i després la paella con chorizo.
Uf!
Ui!
Los tequeños. Los
tequeños. M'encanten els tequeños.
Mira,
m'encanten
ho va dir l'altre dia. Eh?
Però una pregunta, què és un tequeño? Perquè no ho tinc jo.
Crec que és de mexicà i és com una mena de formatge envoltat de pa. No, o sigui, el pa el pa amb dins de formatge, farcit de formatge.
Has dit el mateix, però de dues maneres diferents.
Sí, bàsicament. Està molt bé, està boníssim, de veritat, proveu.
Estan molt bons.
I després tenen els
sucs... Hi ha tendes que només tenen tequenyos.
Tequenyos, sí.
Sí, sí, hi ha de molts estils diferents, de, també hi ha de pa de plata.
Sí, 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 sí.
Els sucs tenen, un, tenen una fixació, finalment, sí, amb dues coses. Vinga. Les galetes Lotus... que diuen que ara estan a tot arreu.
Estan de moda, sí.
Estan, diuen que estan a tot arreu. I és veritat, si et fixes.
Sí. Són unes, i es fan pastissos amb galeta del Lotus, moltes coses aquestes.
I la trufa. Diuen que estan farts.
Trufa, trufa del bolet o de...
El bolet.
El bolet,
el bolet.
Sí, sí, hi ha trufa tot arreu. En fi. Va, que anem cap a l'Estel migdia. Nosaltres hi tornem demà amb més continguts a la caravana a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.